89.6 FM. Cope Menorca.
És Matí de Menorca, que continua a la 1:05. Siau benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia i si ja mos acompanyàveu, gràcies per seguir nosaltres. D'aquí uns momentets, en Vicenç Arnaiz m'ho xerrarà avui de per què convé que la majoria d'infants comencin a anar a l'escoleta en el tercer any de vida, que és el darrer curs de l'escoleta, i per què les administracions han de fer tot el possible per ajudar les famílies i resoldre les barreres econòmiques per que puguin escolaritzar els seus infants. Serà d'aquí un moment temps que passarem escoltant unes bones recomanacions i tot d'una saludarem a en Vicenç Arnaiz.
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Ara, em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Cope Menorca celebra 60 anys. Ajuda'ns a recordar evidències, programes, persones que tinguin a veure amb l'emissora durant aquests 60 anys. Deixa el teu record en el WhatsApp de Cope Menorca, 629 25 27 54, o en el contestador automàtic 971 38 57 24. Comparteix els teus Cope Records. Gràcies per la teva fidelitat.
Radio Popular.
Ja sabeu, vos ho recordem cada dia i diverses vegades que podeu enviar els vostres records a través de WhatsApp en 629 25 27 54, contestador automàtic 38 57 24, per correu electrònic esmatí.menorca@cope.es, en persona, com vosaltres vulgueu. Ja en tenim molts, ben interessants, ben curiosos, eh? Ens anem recopilant i estàs al tanto de la sintonia de Cope que vos anarem informant. I el que vos dèiem, Vicenç Arnaiz, com cada setmana mos acompanya, avui no el tenim aquí, però ja s'ha cuidat d'enviar-nos la seva intervenció de cada setmana xerrant de l'important que és que els fills vagin a escola a partir del tercer any de la seva vida, que és el darrer any de l'escoleta, i de l'important que és que les administracions facin tot el possible perquè no hi hagi cap família que deixi d'enviar el seu fill a l'escoleta. Vicenç Arnaiz, molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel Àngel, i bon dia a tots els oients. Fa uns dies, fa 15 dies, rellàvem que prest s'iniciarà el procés d'escolarització dels infants que han de canviar d'escola o d'escoleta, o també dels infants que han d'anar per primera vegada a l'escoleta. No fa massa dies, el delegat d'Educació, Joan Marquès, comentava la preocupació que sentia el seu departament perquè un centenar d'infants de Menorca havien començat a P3 sense anar mai a escoleta. I ell ho deia com un element de preocupació i voldria explicar perquè estic d'acord amb ell que realment és una qüestió que haurien d'evitar. I basta que recordem quan els infants no anaven a parvulari i començaven directament a l'escola. Evidentment, anar a escola en els 6 anys, fa 30 anys, podia tenir sentit, però arriba un moment que els requeriments escolars exigien que els infants arribessin a primer, arribessin a aprendre a llegir i escriure, amb un bagatge ja de formació i d'escolarització anterior. I per això es va començar a allargar l'escolarització per avall. Van començar a escolaritzar en els 5 anys, en els 4 anys, i passava que hi havia famílies o entorns socials que continuaven en la seva idea de que començant a primer n'hi havia prou. I tanmateix tots sabíem llavors que els infants que anaven a primer directament, a primer de bàsica, i anaven directament a primer de bàsica sense haver anat a parvulari, sense haver anat estat escolaritzat en els 4 o 5 anys, presentaven unes dificultats que difícilment eren ja compensables. Sobretot si tenim en compte que aquests infants que començaven tard, sense haver anat a parvulari, començaven a primer, eren infants majoritàriament que provenien d'entorns socialment desfavorits i que, per tant, sumaven d'una banda la pobresa cultural, les limitacions culturals de l'entorn familiar en la falta d'escolarització, el qual hipotecava en bona mesura el seu futur escolar. I, a més, complicava la gestió de l'escola perquè a una mateixa classe apareixien infants que ja tenien perfectament aclarits els hàbits, les rutines, la capacitat d'escolta i altres que encara no sabien el que era seure, encara no sabien el que era fer una feina, encara no havien vist un llapis i un paper de prop mai. De llavors han passat moltes coses i la societat, les necessitats educatives, els plantejos escolars han evolucionat. I allò que es plantejava com una necessitat que iniciava en els 4 o 5 anys, ara es dona aquesta necessitat en el tercer any de vida, l'any que fan estrès. I perquè és així, és molt fàcil d'explicar. Per una banda, les escoles compten en que quan els infants comencen a P3 ja tenen suficient grau d'autonomia personal com per regular les seves necessitats, per ser capaços de seure una estona, ser capaços d'escoltar, són capaços de demanar el que necessiten. És impossible que un infant sigui capaç d'escoltar, sigui capaç de participar en un grup, si encara no sap regular el seu conducte. D'una altra banda, les escoles, a P3, compten habitualment en fer un ensenyament molt oralitzat, és a dir, on tot es parla, perquè compten que els infants que arriben a P3 ja tenen un bon domini de la comunicació parlada, ja saben parlar i entendre perfectament allò que se'ls explica. I aquesta és una competència que s'adquireix socialitzant els infants. No vol dir que la família no pugui ensenyar perfectament a parlar, sí, però si són famílies que tenen dificultats de caràcter cultural, si són famílies poc competents en l'educació dels infants, tinguin doblers o no tinguin doblers, aquesta competència de l'infant no es desenvolupa. Si no se l'ha ajudat a l'infant antes dels 3 anys, ell es dona a entendre, però amb un còdics comunicatius que entenen son pare, sa mare, sa àvia, els vecins i els amics, perquè no ha polit la seva estructura verbal com per donar-se a entendre en els altres, en els estranys. No és capaç d'explicar-se, com tampoc és capaç d'entendre el que li diuen si no li expliquen molt detalladament i amb moltes senyals d'acompanyament. D'altra banda, l'infant, quan arriba a P3, normalment l'escola ja compta en que ha desenvolupat perfectament les capacitats perceptives, és a dir, que és capaç d'observar, d'analitzar un dibuix, és capaç de seguir una explicació referida a un conte, és capaç d'escoltar, de discriminar sons, de discriminar paraules, és capaç d'entendre el significat de lo que se li diu, i si no és així, aquella criatura té serioses dificultats per participar en el grup de classe i, per una altra banda, el mestre té també serioses dificultats per atendre aquesta criatura dins un entorn d'infants ja amb molta maduresa comunicativa. D'altra banda, l'escoleta també és un lloc on és fàcil detectar les petites o grans dificultats que pugui tenir una criatura. Molts dels petits o grans problemes que tenen el desenvolupament, a no ser que tinguin un caràcter mèdic molt accentuat, els detectem a les escoletes. Si els infants no passen per aquest entorn de detecció o d'observació, llavors passa que arriben en els 3 anys amb dificultats, retards, amb trastorns que no s'han pogut detectar a hora i que a vegades hipotequen el seu desenvolupament. He parlat moltes vegades de la dificultat que hi ha per detectar una hipocúsia de caràcter mig, és a dir, una criatura que hi sent però no hi sent bé del tot serà una criatura que tindrà un desenvolupament d'atenció de llenguatge diferent i que difícilment el seu entorn familiar detectarà. Per tant, anar a l'escoleta significa també tenir la possibilitat, l'oportunitat de ser detectat amb aquelles petites o grans dificultats i de ser ajudat a hora. Llavors, la pregunta és, hauria de ser obligatori? I la resposta és clarament no. No té per què ser obligatori, perquè és molt possible que molts entorns familiars amb prou recursos culturals puguin atendre adequadament el seu fill en el segon any de vida i en el tercer. Que no sigui obligatori no treu que no s'hagi de garantir la possibilitat d'accés a plaça d'escoleta de tots els infants. Certament, a Menorca hi ha plaça escolar, suficient nombre de places escolar perquè es puguin escolaritzar totes les criatures de Menorca. El que no hi ha són prou recursos econòmics en mans de les famílies per poder pagar els costos que suposa l'escolarització. Per això, si volem fer una política educativa que no sigui discriminatòria, s'ha de garantir, i així ho estan fent la immensa majoria de municipis de Menorca, s'ha de garantir ajudes econòmiques a totes les famílies perquè que tenen un fill, totes les famílies que tenen un fill en el tercer any de vida, perquè el puguin escolaritzar. I no quedi així al marge de recursos públics que entre tots estem pagant. En els municipis de Menorca, on els ajuntaments garanteixen amb beques i ajudes econòmiques l'escolarització dels infants de tercer any de vida, s'ha de dir que estan escolaritzats pràcticament tots. Altres municipis tenen els deures pendents i estan fent el possible per posar-se al dia. I des d'aquí ens anim per fer els esforços possibles, que ja sé que ho tenen molt complicat, però fer els esforços possibles perquè els recursos públics de l'educació estiguin a l'abast de tothom i no siguin un factor de discriminació. Ànim, coratge, que les escoletes són un factor d'orgull de la societat menorquina. Bon dia i fins la setmana que ve.
Gràcies, Vicent. Bon dia. Fins la setmana que ve. La 1:17.
89.6 FM. COPE Menorca.
Pregueu per l'ànima de Valentí Roca Faner, que va morir cristianament ahir dia 11 d'abril a l'edat de 70 anys. La seva esposa, Sisca Marques Lliteres, fills Valentí, Joan i Horte, filla política Letícia Moreno, neta Amanda, germanes Esperança i Juanita, germans polítics Dolores Candón i Nito Salort, nebots, cosins i demés família, preguen una oració per l'etern descans de la seva ànima. El funeral tindrà lloc avui dimarts a les 6:30 del capvespre, a l'església de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella. Domicili del difunt, camí de Mó, nombre 179, segon primera Ciutadella. Descansi en pau.
89.6 FM. COPE Menorca.
Sigue apuntando alto. No te arrepentirás. Innovem 21 y 22 de abril en Es Mercadal. Punto de encuentro de empresas, emprendedores e innovación. Conferencias, networking, formación, proyectos. Este año con Salvador Alemán, Fernando Colomo, Sergio Escoté, Celia Ramos, Máscaro. Programa e inscripciones en innovem.es. No faltes.
89.6 FM. COPE Menorca.
A la COPE i en el Matí de Menorca, com cada setmana, saludem en Joan León. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per comentar temes d'actualitat, de per aquí i de per allà, jo crec, Joan, que si te sembla, podíem començar per temes més propers, més temes de carrer i mai més ben dit, perquè, bueno, primera, dues coses. Han conegut aquests dies que el municipi de Ciutadella és el municipi de Menorca que té el percentatge de carrers amb més bones condicions de Menorca i després que fer necessera no és una bona idea.
No surt rentable, el banco.
No.
Almenys en aquesta senyora li han caigut 1.000 euros. Però, bueno, a veure, jo aquí voldria discrepar d'una cosa. Dins ara, els diaris, aquestes dues darreres setmanes, he vist moltes sentències de gent de robos, drogadicta, de o sigui, narcotraficants... Tothom canta a la bardala perquè li rebaixin la pena. Eh? Sí. La qüestió és dir el que sigui, però no anar a la presó. Jo me sembla que en aquests quinquis, mullant-los així tan frescos, i després en valer-li 1.000 euros a una dona perquè ha tirat un parol d'aigua al carrer mentre es feia neta al carrer, jo me sembla que en aquesta dona, almenys per ser neta, totes les dones l'haurien d'imitar i fregar els trops que els pertoca de la cera de casa seva. Perquè ja que l'Ajuntament o els Consells Insulars, qui sigui l'empresa que tingui aquest cometido, no es dedica a fregar les ceres, com és lògic, però tampoc es dedica a llevar llençons ni a llevar males herbes, perquè creixen per les ceres i dona gust, sembla mateix. Llàstima que en els cans que pixen i caguen no et digradi serba, perquè seria una cosa boníssima que se la menjarien al manco.
Sí. Aquí passen un parell de coses. Primera, que això de que la gent no pugui fer net cacera o tirar aigua en el carrer, això és una cosa nova de fa pocs anys, perquè antigament, abans ho comentàvem, era molt habitual que la gent fes net caceres i tirava i esquitxava els carrers.
La imatge típica que jo tenc de ma mare, de sàvia, de ses vecines, i era que quan havien acabat de fregar, agafaven el perol d'aigua i el tiraven a la fibla. I després agafaven un perol d'aigua i en sa mà anaven refrescant un poc el carrer si eren cistiu, i allò espargien un poc d'aigua, que la veritat és que donava una sensació de fresca i almenys netedat en el tros de casa seua. I això crec que s'hauria no de muntar, no, sinó premiar.
Perquè, com deies, l'obligació de tenir carrers nets, em sembla que no és de cada vasí, sinó que... de l'empresa de netgeja. I és trist passar per segons quins carrers i veure la quantitat de xiclets, per exemple, i de taques que hi ha per els carrers de Ciutadella i d'altres poblacions de Menorca, que això es veu que el servei de netgeja no ho acaba de fer prou net. No sé, jo record que fa anys passaven una màquina amb aigua calenta que amb una càrcer d'aquella i fora.
Que passaven els camions, hi ha hagut temporades que hi ha hagut modes de tot, després per les voltes vaig veure que ho feien també en això, hi ha hagut temporades que es veu que s'ha fet, però clar, es veu que no és rentable, es veu que és més rentable amb valer 1.000 euros a una persona per fregar els tros de casa seva.
Bueno, per fregar...
Ah, per tirar saigo. Per tirar saigo després.
I després, bueno, resulta que te va sorprendre sobre que Ciutadella era el municipi on teníem els carrers en més bones condicions?
Saps què m'ha dit? Saps què m'ha dit un company mentre fèiem el cafè?
No en tenc ni idea.
Avui, diu, quan jo li he comentat, dic, mira, dic a Ciutadella, dic, tenim els carrers en més bones condicions que les altres poblacions de Silla. Diu, veus com deuen estar les altres poblacions de Silla els carrers?
Ja, ja.
Si Ciutadella és el millor, diu, vamos, apaga i vamonos. Perquè de clots i bonys, aquell carrer Mallorca no fan pagaïno, fa afrontar.
Més coses que no sé si fan afrontar o què, però bueno, possibles pactes entre forces polítiques nacionals més que romputs que entomades estan destrossats.
I no hi ha
possibilitats o previsió de que s'acabi
no s'arregli. No hi ha arreglo. I avui per acabar-ho de rematar, el senyor Soria està de moda, vull dir, va a la moda. O sigui, surten els papers de Panamà i, per a més i en res, el senyor ministre diu que això era de quan feia negocis amb els plàtanos i les tomàtiques de Canàries. Jo dic, i que es cara no en fa, no, de negocis? Que la família va tancar quan ell es va fer ministre? Jo crec que això segueix. Però me venguin en quantos ara. Això és una altra taca en el Partit Popular. El raro és que el senyor Rajoy no surti a donar sa cara. Perquè no surt el senyor Rajoy a donar sa cara.
Perquè està en funcions.
Però el senyor Hernando també està en funcions, i el senyor Soria també està en funcions, i tots hi estan en funcions.
Ja.
I et fan vestir a ells, que surti ell i doni sa cara. Perquè tothom espera que en Rivera faci el que ha de fer el president del govern, i no, senyor, en Rivera està a l'oposició. I en Rivera ha intentat fer uns pactes amb el Partit Socialista per mirar de trecar un poc el Partit Popular. Però es veu que Podemos no està per la feina d'estenar-se, el PP vol comandar totes les luces sí o sí, vull dir que aquí no hi ha arreglo per ningú, i clar, les coses, l'uno por el otro, la casa sin barrer. Beneficiats, jo crec que Ciutadans serà el gran beneficiat de les eleccions que hi pugui haver, perquè encara jo sempre he cregut que en la gent rastrera aquesta que passeja el senyor de la coleta hi pot veure una davallada de calçons, perquè no, i jo crec que hi pot ser. No em vaig equivocar quan vaig dir que n'hi hauria dos de la CUP que es davallarien els calçons per al senyor Mas, i fal·lós president, el manco, tirar endavant la legislatura, i jo estic quasi, no convençut, no, però quasi convençut de que hi podria haver una davallada de calçons. I si no, eleccions, i jo crec que amb el que li ha caigut en el senyor Iglesias des de Venezuela, des d'Iran, i el senyor Rajón i companyia, i por sus hechos los conoceràs, perquè des de luego hi ha que veure. Mai més ben dit, un lobo disfressat de bé, com és el senyor Iglesias i tota la seva camarilla, perquè fas una camarilla.
Joan, però t'imagines, si finalment hi ha eleccions, dia 26 de juny, és dia de reflexió, és dia de Sant Joanet, i s'acta de final de campanya mentre es facin els Jocs d'Esplà?
Abans, nosaltres no en tenim cap culpa, són ells els que ho fan. I jo, que vols que te digui, no me preocupa gens ni mica, perquè si és dia de Sant Joanet hem d'anar a votar, anarem a votar i tenim dos dies de reflexió, perquè nosaltres dia 23 ja reflexionarem.
Ja.
I dia 24 també reflexionarem.
I dia 25 també.
Dia 25 acabarem de reflexionar.
Ai.
I dia 26 a l'atac, eh? Abans, és qui no es consola, és qui no vol. Totes aquestes cosetes, totes aquestes cosetes. Jo crec que és qui, per això va malament, ara hauria de moure fitxa i hauria de mirar, de veure abans si pot fer un govern que sigui de minories i el que sigui, negociar qualque cosa, crec que és el qui té molt a perdre, que és el Partit Popular. El Partit Popular crec que hi té molt a perdre.
Però tu no trobes...
És el Partit Popular que Podemos.
Però no trobes que tothom està pendent de les properes eleccions perquè tothom troba que hi guanyarà?
Que va. No. I el PSOE tampoc. Però això vol... El PSOE vol posar en marxa tot això i, per suposat, si les eleccions van per band, vull dir que la defenestració del senyor Sánchez crec serà imminent. Crec que la senyora Susana Díaz té el 90% de vots de tots els partits socialistes obrer espanyol per ser candidata de la presidència del govern.
Molt bé.
I de vingues... Jo penso,
molt,
teniu opinió particular.
I de vinga, a veure si l'actualitat com transcorre i a veure si aquestes coses que comentàvem si són així o no.
Ja t'he dit, crec que el gran guanyador d'unes properes eleccions crec que podria ser, donada la covardia del senyor Rajoy i les imputacions que hi ha per tots els seus, diguéssim, Santa Santorums, València i altres puestos, jo crec que Ciutadans crec que tindrà que recollir els vots que segurament cauran del Partit Popular, els recollirà Ciutadans.
I de vinga, com diu aquell, lo que sea sonarà. Joan, com sempre, gràcies, molt bon dia i fins divendres o fins dimarts.
Fins divendres, si
gràcies,
no
bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.
En recte final del matí de Menorca no tenim temps per escoltar la cançó de la nostra vida. Ja sabeu que recordar es torna a viure i avui havíem preparat la cançó, una d'en Gonzalo, Quim Pinsa en Ti, que segurament molts recordeu. Un Gonzalo que, per cert, la imatge que tenim d'ell i recordes d'un jovenet així tal, bueno, guany farà 60 anys, perquè ho sapigueu. A la 1:29, un recordatori i Monanam.
Deportes, Cope Menorca. Estar informado.
Hola, som en Joan Junico i te convido que cada dimarts i divendres des de les 3:20 a les 4 del capvespre, com també cada dia de dilluns a divendres en els magazins de Miquel Àngel Pons, et convido a que segueixis tota l'actualitat del món esportiu de Menorca. Tot això amb un grup de col·laboradors força destacat.
Deportes, Cope Menorca. Estar informado.
El teu negoci o servei podria sonar ara mateix a Cope Menorca. Contacta amb nosaltres 971-48-42-95 comercial.menorca@cope.es 650-33-68-33.
Gràcies per escoltar-nos. La 1:30 continua tota la programació de COPE. Uns minuts d'informació, després a l'Espejo i a les dues més notícies nacionals, internacionals, regionals i locals. Gràcies per escoltar-nos i fins demà. Bon dia.